doctor Antoni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Ara comentàvem amb en Francesc les dades. Catalunya està registrant la xifra més important de contagis i morts en un sol dia, no? Mm-hmm. Aquestes dades fan pensar que, evidentment, no hem tocat sostre encara, no?
És una possibilitat, però hi ha una altra possibilitat que creiem que és deguda també a un retard amb el diagnòstic, amb la notificació, per entendre'ns.
Sí.
Durant el cap de setmana normalment s'acumulen dades que habitualment es volquen al final del diumenge i probablement dilluns i dimarts apareixen aquestes dades, diguéssim, que pot reflecteixen la realitat també, però amb una mica de retard. Aquesta és una possible explicació.
I que tenim 1.652 persones greus, aleshores les morts estan això al voltant de les 200. Això ens dona l'índex de supervivència, per dir-ho d'alguna manera, tristament, no?
Sí, aquesta hem de mirar que, si ho considerem amb les dades que tenim, és l'índex de supervivència dels malalts més greus, que lògicament, doncs, malauradament, és més baix. De totes maneres, com sempre hem dit, el denominador, o sigui, el total de població que està infectada o potencialment infectada, és molt més gran, amb tota seguretat, de manera que en el moment que es disposi de xifres més reals de quanta gent pot haver estat infectada, les taxes de mortalitat global, és a dir, el conjunt de la gent està infectada, quants d'aquests infectats malauradament han mort, molt probablement això, lògicament, es anirà ajustant a la baixa amb tota seguretat.
Clar, doctor, ahir comentàvem amb Oriol Mitjà que ell deia segurament no tenim diagnosticat només que un 4% de la gent que ha estat en contacte o contagiada pel coronavirus i que ja s'ha immunitzat, i això és una bona cosa, no?, perquè són una barrera també ells mateixos, les persones que puguin haver estat en contacte amb el coronavirus i l'hagin superat, ja tenen immunitat respecte al virus, no?
Sí, no tenim encara, ja ho sabeu que ho hem dit des del primer dia, clar quant de temps durarà aquesta immunitat, però tots pensem que si es comporta com és previsible, tenint en compte el que és la biologia del virus, tinguem la sorpresa agradable de que la gent és immune i tant de bo sigui immune durant un temps relativament llarg. Això que has dit, Mònica, és exactament el que passa amb totes les infeccions. El conjunt de la població, a l'inici, no hi ha cap immune en aquestes circumstàncies particulars d'un nou virus. La gent s'infecta, majoritàriament les infeccions, afortunadament, dintre de la gravetat d'aquesta epidèmia, són lleus, i aquestes persones que tenen la infecció, fins i tot de vegades sense tenir símptomes o molt pocs símptomes, si es tornen immunes, i aquesta és la hipòtesi que treballem des de l'inici, si es tornen immunes, deixen, diguéssim, de comptar, i el virus, quan reapareix o si segueix circulant, aquestes persones no els pot atacar, i això no solament, o sigui, el virus no té capacitat, diguéssim, per distingir fàcilment qui és immune i qui no és immune, i això alenteix de forma notable la progressió del virus, de manera que van sortint de la població tots aquests que són immunes, van sortint de la població susceptible, i a menys població susceptible, més dificultat pel virus per circular. Per tant, tot això ajuda més, òbviament, a la feina i el sacrifici de tots per evitar els contagis, lògicament.
Doctor, hi ha dues coses preocupants. Dels 85.000 casos que hi ha a Espanya, 12.298 són professionals del món de la salut, gent que està contagiada. La doctora Maria José Sierra deia un 85% són a casa, evidentment, però en aquests moments tenim un 14,4% dels casos que són contagiats dels professionals de la salut, ha de ser el màxim de preocupació, no? Aquests tests que ja han arribat, que deia ahir Alba Vergés que ja tenim a disposició, aquestes 40.000 proves que s'han realitzat PCRs, estan prioritzant precisament els professionals de la salut també?
Jo crec que sí, perquè bàsicament és un dels grups que, com deies molt bé, afortunadament la majoria dels meus companys que han estat infectats estan lleus, però òbviament la conseqüència immediata és que estan fora de servei durant uns dies, i detectar qui són aquests i poder-los aïllar ràpidament és una prioritat per poder mantenir la força de treball en tots els centres, residències, CAPs, etc. És molt important, per tant, és fer proves, lògicament, si no n'hi ha masses, que desafortunadament encara no en tenim prous, es prioritzen aquests grups, entre ells, clarament, el dels professionals sanitaris, i molts ànims a tots els companys, especialment els que no estan tan lleus i que malauradament ho estan passant, doncs, també malament.
Es parla d'aquest trasllat d'UCIs entre comunitats, això és factible, no és factible? Una persona que està greu pot fer un trasllat per un tema d'UCIs, o quan parlem de col·laboració entre comunitats estem parlant de casos que no siguin susceptibles d'estar en unitats de cures intensives?
El tema de trasllat de pacients crítics, això hauríeu de parlar més aviat amb els companys del SEM, que tenen molt clara quina és la logística d'un trasllat d'aquestes característiques amb pacient. Jo crec que el que s'està fent d'entrada és el flux al revés. S'està traslladant de moment material, especialment ventiladors i monitors, de comunitats que no tenen afortunadament la capacitat d'UCI tan plena com altres, i això pot ajudar a les que estan més plenes a rebre aquest material fins que arribi el material, diguéssim, nou, per entendre's, no? Però és veritat, i hem vist algunes imatges curioses, si no recordo malament, els francesos transportant pacients amb TGV. Entenc que majoritàriament és més fàcil transportar pacients que no estan tan greus, però per altra banda potser no és tan necessari, perquè hi ha alternatives com els hotels salut que s'han posat en marxa aquí a Catalunya, però bueno, és una possibilitat, en altres països ho han fet. Aquí la logística d'un trasllat d'un malalt greu o crític em sembla complexa, i evidentment traslladar-ne un és molt important, però segurament se n'han de traslladar més, si és que fos el cas. Per tant, s'ha d'estudiar molt bé quina és la millor solució en aquest cas.
Doctor, al Clínic tindreu un hospital de campanya a l'Hotel Catalonia Plaza, a la plaça Espanya, sí. Això és així, no?
Sí, no, de fet, no tenim un hospital de campanya, tenim un hotel hospital, que està molt bé, sí, perquè sí. Les habitacions són individuals, hi ha la comoditat de l'hotel. Agrair molt als responsables de la cadena hotelera que ens hagin facilitat tant això, i agrair molt als meus companys que s'han desplaçat allà i estan donant un servei a pacients que estan ingressats, la majoria en situació, diguéssim, estable, i que evidentment no requereixen, òbviament, cures intensives ni semicrítiques, i que estan sent atesos per personal de l'hospital. També s'han afegit personal voluntari que fa tasques d'informació i de logística administrativa. Crec que ens ha alleujat molt la pressió dintre de l'hospital, i això, Mònica, com comentàvem ahir, permet buidar a poc a poc algunes sales d'hospitalització de l'hospital, que tenen tot tipus de, diguéssim, d'endolls, material, etc., per poder-les anar convertint, si podem o si les necessitem, a poc a poc, en cures de, unitats de semicrítics o crítics. I això, diguéssim, és molt racional i permet utilitzar de la forma millor els recursos que tenim.
I deixi'm aclarir una última qüestió, doctor, sí. Perquè ningú s'enganyi. Quan parlem de col·lapse del sistema sanitari, sí. Jo entenc, jo com a ciutadana, sí. Entenc que quan jo necessiti atenció, aniré allà i no em podran atendre. Sí. Més igual que ho facin amb un hotel que en un hospital, si és que m'han d'atendre d'acord amb la meva circumstància de salut. Evidentment, si sóc lleu, que facin en un hotel d'aquests medicalitzats, i si és perquè estic crítica, que m'atenguin en una unitat de cures intensives. Per tant, jo entenc que no estem en situació de col·lapse.
Aquesta paraula la fem servir i la fan servir els mitjans i els ciutadans, si recordeu una mica, cada any a l'època més alta de la temporada de grip. Sempre es diu que estem saturats, llavors que si estem col·lapsats, que si estem saturats. És exactament això que has dit, és a dir, difícilment cap de nosaltres, per pocs mitjans que tingui, no intentarà atendre sempre un pacient amb el nivell que ho necessiti, que és el més important. El problema aquí és que hi ha nivells que no són tan fàcilment extensibles, com és bàsicament les unitats de cures crítiques, però si no et poden atendre a la millor unitat de cura crítica, ben segur que intentarem fer les coses de la millor manera possible, ateses les circumstàncies, i jo crec que tothom serà atès de la forma que li correspon, tenint en compte les circumstàncies, la gravetat, etc., però espero i desitjo que puguem atendre a tothom que requereixi atenció. Això també ajuda molt el fet de que la població, doncs, segueixi participant en aquesta estratègia d'evitar el contagi, i segueixi també de forma molt correcta i de forma especialment rellevant per nosaltres, doncs, només venint en els hospitals quan realment hi ha una situació urgent, i anant a la resta de dispositius a fer les consultes, trucar al 061, al 112 o el que toqui, per intentar regular aquest flux de malalts en circumstàncies complicades com són aquestes.
Per això avui parlarem amb Antoni Sisó, metge de família, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar, sí. I Comunitària, per parlar de la primària. Perquè
molt
potser,
important, no? Molt important. Importantíssim, però clau, eh? Vull dir, no és una UCI, òbviament, però no els hi toca, i nosaltres als hospitals tampoc som la primària, som absolutament companys i complementaris, ells fan una enorme tasca i nosaltres ens hem de recolzar amb això, és a dir, que tots treballem pel mateix en aquest cas.
Doctor Antoni Trilla, que tinguem un bon dia.
Moltes gràcies, Mònica, bon dia.
Una abraçada.